Gracias.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dijous, 30 de març, últim dijous de mes, i tenim públic a l'estudi. Esteu còmodes? Esteu bé? Sí, eh? Us estem tractant bé, de moment. Això és important, això és important. Havíeu vingut mai a RAC1? La majoria no, eh? Aquest és l'estudi 1, aquí s'asseuen el Basté, el Clapés, l'Om, l'Anna Ballonesta, el Bundó, tots passen per aquí. Cada hora de la ràdio, tots passen per aquí, i els del Tu Diràs també. Espero que passeu una gran nit de ràdio, que gaudiu de tot el que explicarem i de tot el que farem, que veieu com preparem i executem el Tu Diràs cada nit, i també que rigueu molt amb el gran concurs del Tu Diràs, perquè avui farem una nova edició del gran concurs del Tu Diràs amb l'Eduard de Batlle i el Xavi Puig, i a més tindrem l'actuació musical de Toni Beiro en directe. Estrenarà aquí a RAC1 una cançó que l'altre dia va tocar el Johan Cruyff abans del Barça-Madrid femení. És una cançó dedicada al Barça femení que es diu Heroïnes. I potser li demanarem que toqui el seu gran hit, que es diu El petit més gran, dedicat a Messi, per si de cas. Per si de cas. Avui explicarem alguna cosa més del futur de Messi i del seu possible retorn al Barça, amb el Roger Saperes. Avui actualitzarem aquesta carpeta amb alguna novetat interessant sobre el futur de Leo Messi, que, de moment, a dia 30 de març, no ha dit que renova amb el PSG. O sigui, ara mateix és lliure d'anar on vulgui Leo Messi. Veurem si acaba el Barça o no, després ho expliquem. Avui, com dèiem, programa especial, últim dijous de mes, amb aquest gran concurs del Tu Diràs, el guanyador s'emportarà, el tenim aquí sobre, l'esteu veient, un cofre Wonderbox amb dues entrades per anar a un dels últims partits de Lliga que li queden al Barça a l'Spotify Camp Nou. I el finalista també tindrà premi, s'endurà un altre cofre Wonderbox amb dues entrades per fer un tour per l'Spotify Camp Nou, que està molt bé, pots entrar a vestidors, pots veure com es canvien els jugadors, pots trepitjar la gespa, i també aquest cofre Wonderbox inclou un tour pel museu del Barça, on hi ha totes les copes. Bons regals, no? Bons regals? Bons regals, sí senyor. Ja sabeu que amb els cofres Wonderbox podeu regalar experiències úniques, teniu cofres amb entrades pels esdeveniments esportius més importants, per visites a parcs temàtics tant d'Espanya com d'Europa, per escapades, cofres Wonderbox amb experiències gastronòmiques, si us agrada el bon menjar, de benestar, d'oci i d'aventura. Ara que s'acosta la Setmana Santa i també l'estiu, regaleu experiències Wonderbox. Descobriu tots els cofres a wonderbox.es. I més enllà de tot el show que muntarem avui a l'estudi de RAC1, evidentment ens posarem seriosos i parlarem de l'actualitat del Barça, perquè ve farcida. Damià López, hola, què tal? Bona nit. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Bona nit,
benvingut. Jaume Molló, hola, bona nit.
Bona nit.
Hola, Molló, bona nit. A veure, anem a pams. Dami, avui hi havia una junta directiva del Barça molt important, transcendental, m'atreviria a dir, amb el finançament de l'Espai Barça i aquest trasllat a Montjuïc com a punts importants. Què s'ha decidit, Dami?
Doncs mira, s'ha aprovat en junta directiva el pla de finançament per l'Espai Barça amb un límit de 1.500 milions d'euros, tal i com els socis havien votat en assemblea. Un cop el club ja ha aprovat el pla de finançament, demà divendres han de ser els inversors, Goldman Sachs i JP Morgan, els que han de donar el vistiplau als números que proposa el club. Mentrestant, el Barça ja ha comunicat que la temporada que ve jugarà a Montjuïc. Ho ha fet per la via corresponent, que és comunicar-ho a la Federació Espanyola, i a continuació és la Federació Espanyola la que passa aquesta informació a la UEFA. És una comunicació que s'havia de fer abans de demà divendres. Per tant, coincidint amb l'inici de les obres al Camp Nou, l'equip es traslladarà a Montjuïc. Això ja és definitiu. Hem de dir que el Barça ha comunicat a la Federació Espanyola que jugarà a Montjuïc en competicions europees, però també en les competicions estatals Lliga i Copa.
Ara ho ampliarem i ho comentarem a la tertúlia avui, com és habitual els dijous, amb Joan Poquí, de Mundo Deportivo, Maria Fernández Vidal, de Televisió de Catalunya, i també Anaïs Martí, de La Vanguardia. I tenim, insisteixo, alguna novetat interessant sobre el futur de Leo Messi. Després trucarem al Roger Saperes. I a aquesta hora, 10:35, estem pendents del rival del Barça a les semifinals de la Champions femenina. Molló, com tenim aquest Chelsea Olímpic de Lió?
Doncs el tenim molt emocionant, empatat a 0 de Stamford Bridge, Chelsea 0, Olímpic de Lió 0, i mira, gol! Ara mateix gol de l'Olímpic de Lió per empatar l'eliminatòria.
Sí, voleu l'OL? Voleu l'Olímpic de Lió? Que una mica de revenja al Barça? Hosti,
la gent estava valenta,
vola, volen mambo, sí, sí,
sí,
volen mambo.
Jo no ho veig del tot clar, però en tot cas marca l'Olímpic de Lió el seu primer gol, gol de Gils, la jugadora canadenca de l'Olímpic de Lió, el seu primer gol en aquesta Champions, una centrada des de la dreta, rematada al primer pal. No han estat, crec, molt fines ni la portera del Chelsea, Berger, ni la defensa, i per tant eliminatori igualada. El Chelsea va guanyar 0-1 a Lió, i ara a l'Olímpic de Lió guanya 0-1 a Stamford Bridge. Sí, jo crec que li passa per sota les cames, eh?
Té un pèl de sort, perquè la jugada estava morta pràcticament a la banda, fa una centrada com pot, no?
Sí, per sota el braç li passa finalment, eh? Sí, sí, jo crec que aquí la portera li sorprèn aquesta rematada, però hi podria haver fet alguna cosa més. Berger, en tot cas, eliminatòria igualada, aniríem a la pròrroga i, per tant, hauríem d'esperar una estona més per saber el rival del Barça a les semifinals de la Lliga de Campions femenina de futbol.
Amb el Molló estarem pendents de si hi ha pròrroga o de si no n'hi ha en aquest partit entre el Chelsea i l'Olímpic de Lió. Ara mateix el 78 aniríem al temps extra. I aquest vespre també hem tingut partit d'Eurolliga masculina de bàsquet al Palau Blaugrana, i el Barça ha guanyat i ha certificat ja acabar entre els quatre primers. Això vol dir que el Barça tindrà el factor pista a favor en el play-off de quarts de final. Palau Blaugrana, Marc Mundet.
Sí, Aleix, el Barça ha aconseguit, com bé dius, certificar el factor camp en els quarts de final d'aquesta Eurolliga. Ha guanyat l'Alba de Berlín, 72-56, com sents, encara continua la festa aquí al Palau Blaugrana. Hi ha hagut ben bé la presència d'uns 400 aficionats berlinesos en un partit que no passarà precisament a la història dels bons partits del Barça al Palau Blaugrana. S'ha convert el tràmit, ara falta veure qui serà el rival en aquesta eliminatòria de quarts de final. Sabrem els propers dies. Ara mateix tot apunta que la cosa està entre Maccabi de Tel Aviv i Partizan de Belgrad.
Déu-n'hi-do, el rival que li podria tocar al Barça, anar a Israel a jugar un o dos partits o tornar a Belgrat, ja vam veure l'ambient de l'altre dia a la pista del Partizan també, per jugar un o dos partits en aquest play-off de quarts de final que es juga el mes d'abril. S'han de rematar encara les posicions perquè queden dues jornades. Tot això i alguna cosa més fins a la una de la matinada aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. 10:37. A veure, públic, de seguida, tota la teca, que ara hem explicat de forma resumida. Però primer tenim en línia el porter de l'Elx, que és el rival del Barça aquest dissabte a les 9 de la nit. És català, és ex de l'Espanyol, entre d'altres, i es diu Edgar Badia. Hola, Edgar, què tal? Bona nit.
Hola, molt bones.
Què tal? Bona nit. Com esteu a dos dies de que es reprengui la competició? Com han anat aquests 15 dies, no?, en la situació en la que us trobeu, a més, despenjadíssims a la cua de primera?
Bé, doncs han sigut 15 dies que, bueno, van començar amb la destitució de Pablo Mancini, que ens va portar a tenir, doncs, un nou entrenador, que ja és el quart de la temporada. Això vol dir que no hem fet massa bé les coses, la veritat. Però bueno, que també, doncs, ens ha servit aquests dies per recollir, doncs, tots els nous inputs del nou entrenador, la seva metodologia d'entrenar, de com ens vol fer jugar, i preparant aquest partit, no?, a consciència, sabent que estem en una situació molt delicada, molt, molt complicada per treure endavant, però que, bueno, guanyar el Barça, i després quedarien 11 finals, no?, però guanyar el Barça com a primer pas, pues podria ser aquest primer pas per somiar, no?
És una situació realment complicada, com deies. No sé si encara creieu en la salvació. Esteu a 14 de la permanència, en queden 36 en joc. Pràcticament hauríeu de guanyar-ho tot i només heu guanyat dos partits en tota la temporada. Vull dir que no ha de ser fàcil mentalment deixar-se anar, no? No sé en quin punt esteu, Edgar.
Sí, no. Està clar que és una situació molt complicada. Sincerament, m'acabes de donar la dada a tu que estem a 14 i no és broma. Vull dir, no miro la classificació des de fa moltíssim. Nosaltres és veritat que hem començat la temporada i ningú s'imaginava que estaríem on estem, perquè veníem d'una temporada a fer la millor puntuació històrica de l'Elx. Tenim una plantilla, jo crec que molt competitiva, i realment, tret de 3 o 4 partits, en la majoria hem tingut opcions, no? I és veritat que doncs, en aquell moment que la línia és tan fina de guanyar, empatar o perdre, quasi sempre ha caigut a l'altre cantó, que vol dir que hem fet malament les coses, està clar, però sí que és veritat que no hem fet tan malament com per estar tan despenjats, no? Llavors, l'única línia que tenim ara és treballar en el dia a dia. La veritat és que el grup és molt treballador, és molt honest, i la veritat és que estem competint amb tothom. Vam guanyar el Villarreal, vam guanyar Camp del Mallorca, vull dir, hem complicat les coses a molts equips, i hi ha equips que estan a dalt, no? Llavors, doncs, bueno, crec que l'equip no s'està deixant anar i que, bueno, tot i que sabem que és pràcticament molt, molt difícil, doncs ho lluitarem fins al final.
Sí, per tant, que quedi clar que l'Elx no es deixarà anar en aquestes 12 jornades que queden, sinó que veus el grup encara amb ganes de competir, de treure l'orgull, i que el Barça es trobarà un equip que potser encara creu en les mínimes esperances de salvació, no? Que anirà per totes.
Sí, i a més, òbviament, pues, la motivació extra que et dona jugar contra el que és l'actual líder i que segurament pues, serà el campió amb el marge que té, pues, és una motivació extra aquí davant de la nostra gent, que aquest any pues, no li hem pogut donar masses alegries, pues, és un motiu més de motivació, no? I llavors, pues, bueno, amb l'entrenador nou, que en principi ve com a aposta del club també pues, per quedar-se l'any que ve, tant de bo sigui a primera, però si no, pues, després del descens, pues, en principi de contracte, pues, una mica aquesta línia a començar, no? A posar aquesta primera pedra de tractar, d'intentar somiar fins al final amb la permanència i d'aquest nou entrenador.
I creus que se li pot fer mal al Barça, que és un bon moment, després de l'aturada de seleccions? Hi ha hagut algunes lesions, jugadors que seguiran acumulant minuts, no? Com veus, quin Barça t'esperes?
Bueno, jo crec que no hi ha un bon moment, no?, per jugar contra aquests equips, però al final són equips que per pressupost, per equip, per trajectòria, per tot, són pues, molt superiors a tu, però sí que hi ha un moment que potser és una mica millor, no? I llavors, pues, bueno, tornant d'aquesta aturada de seleccions, que ells tenen molts internacionals, que tenen algunes baixes, tant per lesió com l'ascensió de Rafinha, al final, nosaltres, independentment de si vinguessin amb baixes o no, plantejaríem el partit igual, no? Però sí que és veritat que és un moment en què nosaltres hem pogut preparar amb temps aquest partit i que som molt conscients de que és un partit molt important per nosaltres.
I el Barça com l'estàs veient? Perquè aquí hem tingut molts debats sobre si a vegades era la Lliga de l'1-0, bé, o sembla que serà la Lliga de l'1-0, no? Un Barça molt que rendibilitza moltíssim els gols que fa i en canvi n'encaixa pocs, no? No sé si t'està sorprenent aquest Barça de Xavi.
Sí, més enllà òbviament, de destacar el paper de Ter Stegen aquest any, que està, pues, quan l'equip més ho està necessitant, està apareixent i està a un nivell impressionant, ara mateix segurament el millor. Jo li dono molt valor el que està fent el Barça, sobretot a nivell defensiu, perquè, òbviament, el Barça tothom l'entén com un equip ofensiu, alegre, que té la pilota, que domina els partits, però a nivell defensiu, òbviament, defensa amb pilota, perquè si tens la possessió no t'ataquen, però, ostres, sempre és un equip que sempre se li genera més ocasions, i aquest any no està pràcticament encaixant, i ja et dic jo que només he pogut deixar la porteria zero en un dels partits de la temporada, i ho comparo amb la passada, per exemple, que ho vam deixar bastantes més vegades i vam aconseguir molt bons resultats defensius, que és molt difícil, i aquest any nosaltres ens hem donat compte d'això, que la primera divisió no et perdona i que si no estàs a fi i que no tens aquell dia de sort de la banda, doncs igual se't va complicar les coses, i el Barça, en aquest sentit, aquest any està sent molt regular en defensa, i jo destacaria sobretot això, òbviament, més enllà del potencial ofensiu que té, no?
Quina diferència, el que deies tu, les dades d'Edgar Badia com a porter de l'Elx amb les de Marc-André Ter Stegen com a porter del Barça. Això li dona més valor, com deies tu, el que està fent, no? És increïble, no només ell, entenc que la línia defensiva que ha millorat molt i la pressió que deuen fer els avançats també.
Sí, en conjunt, el Barça en conjunt és un equip aquest any molt més sòlid, un bloc molt, no sé, que es nota que Xavi ha tingut més temps per treballar. Al final, mira, Xavi crec que va debutar contra nosaltres, o feia poc que havia debutat amb el Barça l'any passat, i òbviament, doncs, com més temps té en un grup, més ha treballat, no? I aquest any, doncs, el veig a la Lliga, òbviament, amb el marge que té, és que està fent molt bé les coses, no? I, òbviament, hi ha molta diferència entre el Barça i l'Elx. Òbviament, Ter Stegen és molt millor que jo i el Barça pues, és molt millor que nosaltres, en principi. Però aquesta setmana li competirem de tu a tu i estic convençut que li podem treure un bon resultat, perquè, ja et dic, no ens hem deixat anar ni ens deixarem anar, i hem competit contra quasi qualsevol rival i aquesta setmana no serà una excepció.
Mai, veient el calendari de l'Elx, us queda Barça i Atlético, a priori, no? com a noms grossos d'aquesta lliga, com a primers classificats d'aquesta lliga, i les altres 10 jornades són contra equips en què la majoria s'estan jugant la salvació, no? Vull dir, podríem dir que de la vostra lliga, entén-me, amb aquest comentari, Edgar.
Sí. Sí, bueno, ja et dic, és que de veritat que no és un tòpic de que no mirem la classificació ni els següents partits. Sé, òbviament, que qui ens queda, perquè sé contra qui hem jugat, però bueno, és que em dius l'Atlético, no? A priori ja, és que l'Atlético vam anar fa un mes i mig o dos mesos al Calderón i vam perdre 2-0, però és que fins a que ens van expulsar un dels centrals anàvem 1-0 i amb opcions, i estàvem molt dins del partit. Llavors, és que al final el futbol són petits detalls, no? Llavors no, és igual el rival, la classificació que tingui, la trajectòria que porti. Òbviament, doncs, els rivals de la nostra lliga són d'un nivell més similar al nostre, però un partit, si ens ho plantegem així, podem guanyar qualsevol.
Molt bé, Edgar Badia, acabo només. Tu què faràs? Perquè clar, tens contracte fins al 2025, per tant, en principi has de seguir a l'Elx a primera o a segona, no?
Sí, jo sóc molt feliç aquí. La veritat és que bueno, la gent m'estima molt i jo estic super a gust amb el tracte que tinc, tant de gent de propi club com els aficionats, i la veritat és que tot i la temporada que està sent dura a nivell de classificació i a nivell de resultats, doncs estic content i satisfet aquí, i com que tinc contracte, doncs ara mateix no penso en una altra cosa. I realment, ara, si soc sincer, l'únic que vull pensar és intentar guanyar el Barça i donar alegria a la nostra afició, que prou ha tingut aquesta temporada.
Molt bé. Ja saps que som molt d'Edgar Badia aquí a RAC1, jo et desitjaré sort a partir de dissabte, val?
Bueno, ja sabeu que ho segueixo i al final tinc una arrel allà a Barcelona, a Catalunya, més amb la meva empresa dels guants de Two Five, que també som catalans, així que...
Molt bé.
Que res, a seguir treballant i ja veurem el que passa a l'estiu, però ja et dic, ja tinc contracte i soc feliç aquí.
Perfecte. Que tinguis molta sort també amb aquesta empresa dels guants i que t'ajudin a parar moltes pilotes. Edgar Badia, un plaer, gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, gràcies. Edgar Badia, el Tu diràs, 11:45, fem una petita pausa i de seguida parlem d'aquest retorn de la Lliga, dissabte a les 9, Elx-Barça, ara ho comentàvem amb l'Edgar Badia, i de la resta de qüestions que avui posarem sobre la taula amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí, amb aquest públic que gaudirà d'aquesta nit de ràdio. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Jo sempre jugo amb una pala de pàdel shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Pàdel. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpàdel.com.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú quan fas el que et dona la gana, sense ànimi.
Per mi la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Diràs, amb Aleix Parisé.
Us vull recordar que s'acosta la gala de lliurament dels Premis DRAC. Serà el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari. Recordo que el Premi Tots Som U, que l'heu triat vosaltres, els oients, serà per Juan Antonio Bayona. el director de cinema. Premi Sostenibilitat per la Fageda, per Pablo Vidarte i la Fundació Espigoladors. Premi Veu de l'Any a Iman Raisali, Miss Raya. Innovació per Núclia, l'Act APP, Ideal Barcelona i Cuideo. I premi Històries amb Ànima per el Quim Llisorgues. Marc Giró serà el mestre de cerimònies, per tant, diversió assegurada i garantida. I tindrem les actuacions el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona de Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps. Si voleu venir als Premis Drac el dilluns 17 d'abril, entreu a la pàgina web racu.cat per optar a una invitació doble. I així viureu en directe la segona edició d'aquesta gala dels Premis Drac de RAC1 el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unión Suïssa Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Ja tenim per aquí els tertulians d'aquest dijous. Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, Maria. Benvinguda.
Gràcies.
Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Què tal, Anaïs? I Joan Poquí.
Hola, bona nit.
Hola, Poquí. Què tal, Poquí?
Ha guanyat el termòmetre de
bueno, marxem, no?
No,
no. Amb ell sol tires, jo crec.
No,
no, fins la una.
No, 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 cansat, tu.
Sí? Estàs cansat avui?
Sí.
No, home, no, Poquí. Has de venir amb energia. Avui tindrem música, concurs... Ja, ja. Ja
escolta, cada dijous diu exactament
sí,
el mateix.
Sí, i després s'anima. Sí, sí, sí.
A veure, la Champions femenina, que estem a la recta final d'aquest Chelsea Olímpic de Lió. Molló.
Sí, som a minut 93, anem fins al 97, Chelsea 0, Olímpic de Lió 1, i si no marca un dels dos equips, anirem a la pròrroga. Després del 0-1 de l'Olímpic de Lió, ha reaccionat bé el Chelsea, però ara, en aquests dos últims minuts, atacant l'Olímpic de Lió i buscant a De Hegerberg, la davantera, que avui juga el seu primer partit de Champions d'aquesta temporada després d'una lesió de llarga durada, i ara l'està buscant l'Olímpic de Lió, lògicament, perquè és la seva millor jugadora quan està en forma.
Sí, doncs a veure, però tot apunta que ja anirem a la pròrroga.
Sí, sí, sí.
I costarà decidir qui serà el rival del Barça en aquestes semifinals de la Champions. Està igualadíssima la Champions, perquè avui ha passat justíssim al Wolfsburg, no?
Ara t'anava a dir això, que el Wolfsburg avui ha eliminat el Paris Saint-Germain. El PSG tampoc guanyarà la Champions femenina. De fet, tampoc l'ha guanyat mai. Ha arribat a dues finals i ha perdut les dues.
Quin mal parit, Mollo. Com l'ha deixat caure, avui, o no?
Avui, Wolfsburg...
Les mateixes que el Barça Atlètic. Les mateixes que el Barça Atlètic.
M'ha rematat Puki. Avui Wolfsburg 1, Paris Saint-Germain 1. Ja havia guanyat el Wolfsburg a Paris 0-1 i per tant ha passat ronda. Una semifinal és Wolfsburg-Arsenal, és a dir, la tornada a Londres, i l'altra serà, veurem, si Olympic de Lió o Chelsea contra el Barça amb la tornada al Camp Nou. Això és a finals d'abril, recordo, 22-23 d'abril, cap de setmana, l'anada, i la tornada 29-30 d'abril, però en el cas del Barça es jugaria el divendres 28 d'abril, segons explicava la Laia Coll, perquè el cap de setmana el Barça masculí té partit de Lliga.
I contra el Betis, al Camp Nou, i hi ha jornada de Lliga abans.
Entre setmana.
De primera, entre setmana, per tant, el 25-26 jugarà el Barça partit de Lliga, llavors pot ser que el Barça aquest Barça Betis el posin el diumenge 30 d'abril, no? Perquè és un dels partits importants d'aquella jornada. Sí. Què us va semblar el Barça femení ahir? Bé, no? A més, el Camp Nou, bona entrada, golejant...
És el factor Camp Nou, és molt fort com marca l'esperit del Barça, no? Que sempre juguen bé i tot plegat, però clar, veus el partit de Roma, que per mi no va ser un mal partit, però... Hi havia algunes... van haver-hi alguns moments en què se li va fer com més bola el partit al Barça, i en canvi veus com van a tope de revolucions quan juguen al Camp Nou, i jo crec que allò de que l'escenari importa, l'escenari importa.
La jugadora número 12, no?, en aquest cas seria?
Sí, sí, sí. Sí, jo no hi he cregut massa mai en això, però en aquest cas és com molt evident, no?, el Barça creix quan juguen al Camp Nou, creixen molt.
I la veus amb opcions al Barça, el veus amb opcions al Barça femení de guanyar aquesta Champions? Ahir ho discutíem aquí amb l'Edurne, el Marc Andrés, la Laia Albellera.
No m'atreveixo, perquè està molt d'esperit, segur que sí, per ganes evidentment, però i per plantilla déu-n'hi-do, però està molt molt competida aquesta Champions femenina, molt.
Jo crec que depèn molt de les semifinals. Si a les semifinals et trobes al Lió, costarà. però alhora també és un repte, no, pel Barça, perquè és una missió pendent la que té contra l'Olímpic de Lió. I del que es va viure ahir al Camp Nou, jo hi vaig ser, i és espectacular el vincle que hi ha entre aquesta afició i l'equip. És que no vull fer comparacions, però és un públic molt diferent al que va veure el Barça masculí. I veus que ja han après, perquè l'any passat, en el primer partit, ostres, no, la gent va arribar tard a veure el partit, perquè no estan acostumats, és un públic que no està acostumat a...
El de 3:15 també era, no?
Sí.
Perquè no hi havia el dispositiu.
No hi havia el dispositiu, però es notava que la gent anava amb cotxe, no estaven acostumats, no?, al que és la litúrgia per entrar al Camp Nou i a utilitzar el transport públic. I ahir, una hora abans, ja veies que hi havia molta gent que ja hi havia entrat. I no ho sé, és la tercera millor entrada de la història de la Champions. Les quatre millors entrades de la història de la Champions femenina són del Camp Nou. I no es pot dir que... O sigui, hi ha molts camps de primera divisió que no van 50.000 persones a veure't, ni 30.000 com el dia del Bayern, ni 20.000 fins i tot com el del Rosengård. I crec que això, doncs, és que demostra que no és només una moda, no?
Ok. Jo opcions pel femenil li veig poques, sincerament. Voldria pensar diferent, però no veig... Veig l'equip amb regressió, no amb progressió, des de la temporada passada. El partit amb la Roma, tant l'anada com la tornada.
Tenim pròrroga.
Sí,
s'acaba el partit a Stamford Bridge, xiula l'àrbitre, que és la croata Martinsic. Chelsea 0, Olímpic de Lió 1, el gol de Vanessa Shields, de la canadenca, que ens porta a la pròrroga després del 0-1 que vam tenir en el partit d'anada a Lió favorable al Chelsea.
Déu-n'hi-do, deies.
Dic que no veig el Barcelona, sincerament, el veig amb regressió de l'eliminatòria amb la Roma. A mi em va agradar els dos partits, va haver molta crítica al primer, tot i que la gran diferència entre el primer partit i el segon és que el Barcelona, a Roma, les ocasions que té no les transforma, només en transforma una, i en canvi al Camp Nou al descans ja anaven 3-0 amb un domini molt gran del Barcelona.
De fet, a Roma van ser més, va xutar més vegades a porteria que...
La primera part del partit de Roma a mi em va agradar bastant. I sí que del factor Camp Nou veig, crec que al marge de l'energia que li pugui donar a les jugadores del Barcelona, crec que juga un factor intimidatori pel rival. Jo vaig dir, la Roma ja em va decebre molt com a equip, molt. Perquè en comparació, per exemple, amb el Madrid del Clàssic, que es va jugar al Johan la setmana anterior, el Madrid tampoc va inquietar a Sandra Paños, però en canvi va defensar molt bé. El Barça no va tenir un partit lúcid ni va generar massa oportunitats de gol més enllà del penalti, si hem de ser sincers. I en canvi la Roma va ser un festival d'ocasions. I crec que amb això pot influir bastant, al marge, per mi el Madrid actual és millor equip, és més equip que la Roma que vam veure, penso que influeix bastant el factor públic.
Ara, quan s'acabi aquest últim partit de quarts de final que queda, el Chelsea Olímpic de Lió, quan s'acabi la pròrroga d'aquí a mitja hora, i sapiguem el rival del Barça a les semifinals de la Champions femenina, farem passar el Toni Beiro i que ens canti en directe Heroïnes, que és aquest himne que ha fet ell dedicat al Barça femení i que va tocar en directe al Johan Cruyff. Abans del Barça-Madrid va tocar l'altre dia en directe, davant de les 5.000 persones del Johan Cruyff. Aprofiteu per anar a veure el Barça femení al Camp Nou, perquè segurament el del 28 d'abril pot ser l'últim partit en molt de temps. En molt de temps. No, sí. En molt de temps.
De la història.
En molt de temps. En molt de temps. Perquè avui el Barça, com ens deia el Damià a l'inici del programa... No.
Sí. Cada dia queda un dia més.
No aniran bé les obres, vols dir? Que haurà l'estat i què passarà aquí?
El món s'acabarà.
No, no s'acabarà. Avui, mira, avui una petita anècdota personal. Avui he anat a una xerrada del Metavers...
Oi,
i a tu, el Metavers.
Què t'està passant?
Un acte que he tingut l'honor de presentar i llavors he estat pendent...
D'acord, ara ho entenc.
He estat pendent del que explicaven sobre el Metavers.
No, però digues a on, a la millor ciutat del món.
No, això ha estat al matí.
Pensava que aquesta havia sigut a Badalona.
No, els titulars has de fer el repàs també de la teva agenda.
Però quants actes has presentat avui?
Avui dos. Actes i el programa. Però bé, a la gent no li interessa. No, després he anat a Badalona, que m'han tractat molt bé, una ciutat preciosa. Badalona, a la gala del món de Badalona. Però al matí he estat en un acte del Metavers i fliparies. Si sentissis el que m'han explicat a mi, fliparies amb el que ve d'internet. amb el que farem a la
diria
vida.
Diria que el món s'acaba ja.
Sí. No, jo confio que Déu em reclami abans.
No, et reclamarà, home.
Sí, que llevi.
Bé, 11 en punt. Això és el que passa cada dijous aquí a l'estudi de RAC1. Estimat públic, avui ens acompanya. A veure, com dèiem, aneu al Camp Nou, aprofiteu, perquè el Barça, Damià, ha aprovat el pla de finançament de l'Espai Barça. Que demà, com va dir el club que volia fer abans del 31 de març, doncs demà, sobre la botzina, en principi s'ha de fer oficial aquest finançament.
Sí, expliquem quina és la situació. Avui el Barça ha celebrat una junta directiva transcendental i de les més importants de les últimes dècades, una junta per aprovar l'acord de finançament de l'Espai Barça. Ha quedat aprovat aquest pla de finançament amb un límit de 1.500 milions d'euros, que és el que s'havia aprovat en assemblea de compromissaris. Un cop aprovat avui en junta, demà divendres és un dia decisiu perquè la pilota passa a mans dels inversors, que són Goldman Sachs i JP Morgan, que s'han d'estudiar el pla, que en principi ja se'l coneixen, però s'han de mirar els números que presenta el Barça per donar-hi el vistiplau. Un cop els inversors donguin l'okay, ja es podrà fer oficial l'acord amb tots els detalls. Avui el club no ha volgut donar cap detall ni cap informació de manera oficial, no ha fet comunicat després de la junta perquè considera que abans cal deixar que els inversors facin el que els pertoca. El pas que s'ha donat avui a la junta, doncs, no és el definitiu. Demà sí que es donaran tots els detalls, demà sabrem com es paguen aquests 1.500 milions si es divideixen en tres fases i amb quin tipus d'interès va cada tram. El que sabem també és que el Barça ja ha comunicat que la temporada que ve jugarà a Montjuïc. Ho ha fet per la via corresponent, que és comunicar-ho a la Federació Espanyola, i a continuació és la Federació Espanyola la que passa aquesta informació a la UEFA. És una comunicació que s'havia de fer abans de demà divendres, dia 31. Per tant, coincidint amb l'inici de les obres del Camp Nou, l'equip es traslladarà a Montjuïc. Pel que sabem, la documentació que ha enviat el Barça a la Federació Espanyola és molt completa, molt detallada, i no només li diu que jugarà al Camp Nou en competició europea l'any que ve, sinó que també li comunica que ho faran Lliga i Copa en competicions estatals. O sigui que el Barça va a totes amb això. L'any que ve a Montjuïc. Des de la Federació Espanyola no contemplen cap altre escenari ni cap passa enrere. Una junta que ha començat a les dues del migdia i en la que no només s'ha parlat i debatut sobre el projecte de finançament per l'Espai Barça, també es té en compte la necessitat de la compareixença imminent de Joan Laporta per explicar-se sobre el cas Negreira. S'han tractat temes de patrocinis i de l'estat de la massa salarial del primer equip, de com afrontar-ho de cara a l'estiu, per la qual cosa Mateu Alemany ha estat present a la reunió de junta, així que pendents demà durant tot el dia que els números els surtin als inversors i que el Barça pugui oficialitzar aquest acord de finançament de l'Espai Barça.
Aquesta setmana, el dilluns, arrencàvem el Tu diràs precisament amb aquesta qüestió que era transcendental, cabdal pel futur econòmic, esportiu i social del Barça. Fèiem, jo diria que va ser una tertúlia molt interessant amb dos economistes de prestigi, com són Marc Menchen, el nostre home business, i Marc Síria, un financer i culer. Ells, sobretot el Síria, no era partidari de signar aquest finançament per com està la situació actual i el context de crisi econòmica que viu tot el planeta. Ell era partidari, a més, si hi ha la possibilitat que torni Messi, d'aguantar un o dos anys al Camp Nou, d'explotar-lo al màxim a nivell de ticketing, i llavors sí, signar un finançament i anar-se'n a Montjuïc quan millorés una mica la situació econòmica. Avui el Saperes, aquest migdia, ha parlat amb l'ex-vicepresident econòmic del Barça, Emili Rousseau, i també amb Ivan Cabeza, que és un economista i professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, i els dos també anaven en aquesta línia de dir, que ara mateix el context per signar un finançament amb aquests tipus d'interès és una bogeria, no? I els dos també serien partidaris de tirar-ho enrere. Però clar, és que la maquinària ja estava engegada.
És que falta un tros del Camp Nou.
És que a més hi ha un adent al Camp Nou allà. I el club el que vol és recuperar inversions econòmiques en els pròxims anys quan tingui el nou Spotify Camp Nou, i ara mateix tenir l'estadi acabat vol dir guanyar més de 300 milions d'euros l'any. Evidentment, d'aquests 300 milions molts se n'aniran cap a Goldman Sachs, no? Per tornar el que deixaran.
I altres cap als senyors aquells del Sixth Street, uns altres cap a...
Les palanques, vols dir.
Clar, al final... Sí. Al final no té res, no? Jo estic en la mateixa línia que comentaves tu del... No em fa cap... En la circumstància actual crec que és una errada marxar a Montjuïc, ho crec sincerament, pel tema sobretot econòmic. De fet, és l'únic punt que fa que em sembli bé que hagués vingut Messi, saps? Si seria perquè el Barça no anés a Montjuïc,
atenció,
em semblava bé.
Atenció, atenció.
Només és un petit d'això, tot el més, sabeu, no, espero que no, avui no toquem aquest tema, perquè estic una mica cansat de tractar-ho.
Avui els Saperes ens explicarà alguna cosa. Farem un F5 en aquesta carpeta.
És que em sembla que ens sentirem... Jo estic una mica a la teva línia amb aquest tema, però em sembla que ens sentirem a parlar.
Sí, ens sentirem a parlar, sí.
Jo, i
jo crec que és una errada, perquè això de que d'aquí dos anys el Barcelona ingressarà tant perquè tindrà l'estopet, bueno, ho vull veure, és un brindis al sol. Ara, el que sí saps és que de moment, ho va dir el propi president, són 100 milions d'euros l'any que ingressarà el Barcelona la temporada que ve.
No, que perdrà 93, no? Per anar a Montjuïc, va dir 93.
Que ingressarà menys.
Ah, que ingressarà menys, sí.
Ingressarà menys, no?
Sí, sí.
Això és això.
Sí.
Ho perdrà, però deixarà d'ingressar.
Que no tindrà, sí.
Per tant, els perdrà. I a mi em sembla un... Amb la, insisteixo, amb la situació actual de les finances del club, a mi em sembla una jugada molt, molt, no sé, molt, molt arriscada. Molt...
Ja, però és que, de veritat, només donaré el detall. Estava tot tan engegat que ahir a Mundo Deportivo explicàveu, ho comentàvem aquí amb el Fernando Polo, que ja s'està posant tot en marxa perquè el bar, tota la sala bar, tota la infraestructura de càmeres ja es traslladi del Camp Nou a Montjuïc.
Però encara no s'ha traslladat, no?
Sí. Les jornades que queden?
Bé, que s'ha posat en marxa, vull dir, perquè el juny es faci tota l'operativa aquesta.
No, que hi ha uns senyors allà.
No, que...
Línia de salida, i estan tres mesos així. Vamos, Jack! Doncs cap allà.
Ja m'has entès. Que està tot engegat perquè es faci a partir del juny quan s'acabi la temporada. És més, les empreses que s'han d'encarregar de fer el nou espai Barça, que són l'IMAC, Torrella Ingenieria i GP...
Torrente.
I JG Ingenieria, és que estan treballant seguint els timings que toquen, és a dir, que tenen la maquinària a punt per entrar al Camp Nou al juny. Vull dir, tirar tot això enrere era molt difícil.
Sí, jo...
Tirar la màquina... Perdó, només això.
Què vol dir
tenir la maquinària a punt?
Perquè ho tenien tot a punt per començar, perquè si volen tornar abans del 29 de novembre del 2024, s'han de començar quan abans millor les obres.
Que els turcs estan esperant.
Que estan tots aquí ja desembarcats i a punt.
Joan, per favor. Els turcs estan esperant. Aquests sí que estan a la línia de sortida, així com tu has dit. Sí, sí. No, i que jo crec que després de tots els anys que porten parlant de l'espai Barça, que ja m'he perdut, quants anys fa?
2014, diria, va ser l'inici de tot
això. Ok, 2023. Llavors, a mi em sembla que ara mateix parar-ho de cara a la galeria hauria estat un cop una mica fort. Que anàvem tard, ja ho sabem, que el moment per fer l'estadi era durant la pandèmia, com ha fet el Real Madrid, també ho sabem. I que el Camp Nou està que es cau és una altra realitat. I no sé fins a quin punt hi ha pressupost també per reformar tot allò. Us recordo que el senyor Tusquets va parlar que hi ha casquetes. Vull dir que...
Bueno, hi havia la cagada dels coloms, també.
Hi havia les cagades dels coloms. Estava el tema dels ploms que es van haver de reforçar perquè hi havia moments on perillava l'electricitat al Camp Nou. Estem parlant de reformes de Pepe Gotera i Otilio gairebé. Llavors, crec que tornar a invertir, i que ja es van invertir, crec que recordo que eren 3 milions en reforçar una mica tota la instal·lació perquè la gent pogués anar amb un mínim de seguretat. Ara agafar i haver de tornar a invertir diners que no tens en un estadi que està pobre, que no s'aguanta, que Camp Nou mai va ser un nom tan desencertat per un estadi ara mateix.
Ben trobat, això.
Jo crec que era difícil fer-se enrere.
El que passa que sí que és veritat que fins i tot al si de la Junta hi havia persones que consideraven que la situació
Maria,
financera
saps
actual...
Saps igual que jo que el que digui Laporta amb aquesta Junta va a missa i que si el president tria una cosa, hi ha gent que és dissident,
per això s'ha acabat
o
fent.
Fot el camp o...
Per això s'ha acabat fent. El que passa és que hi ha gent que té la visió no tan curtterminista, és a dir, que és està caient l'estadi, que es pot fer una reforma per... que la reforma que necessites més gran, sí, però potser pots fer tapar alguns forats per un parell de temporades i que estigui els interessos d'una manera o d'una altra a nivell macroeconòmic et condiciona de manera molt determinada, perquè estem parlant
ja
de 1.500 milions d'euros,
I de quina propietat...
Que no estem parlant d'un jugador que el pagues en 4 o 5 anys, estem parlant de la hipoteca més gran que tindrà el club en la seva història.
I que no, sobretot, el més important és que no podrà pagar.
Per això mateix, que negociar ara,
però
o
no
negociar...
No, jo espero no ser-hi, però vull dir... Però jo, a mi em sembla bastant evident que hi ha riscos molt alts que no es pugui pagar aquesta hipoteca. Perquè tu, ara mateix, estàs... tot i que parlen, asseguren que el Barça està batent rècords d'espònsors... D'això, les xifres que presenta el club a final de cada temporada és que, reconegut pel Barça, és a dir, no m'estic inventant, sí que especulant res, que hi ha d'ingressos ordinaris hi ha 200 milions d'euros menys del que hauria d'ingressar respecte a les despeses. Si tu estàs en aquesta situació i la temporada propera, a més, seran 100 més per què hauràs de tornar, hauràs d'anar a Montjuïc. No, jo...
No et surten els números.
No, però vamos.
Un detall més. A la Junta d'avui, pel que ens expliquen, hi ha hagut força debat, eh? Hi ha hagut força debat, la decisió no ha estat unànime del tot, i pel que sabem també, algun directiu que no estava d'acord en executar-ho ja, sinó en deixar-ho més endavant, evidentment, acceptant la decisió que hi ha hagut, doncs no ha marxat del tot conforme. Acceptant la decisió, però sí que, diguem que la facció de la Junta, que no és minoritària, sinó que hi ha una miqueta, jo crec que reflecteix el pensament del que estem dient aquí a la taula i en general dels aficionats del Barça, que no estaven per executar-ho ja, doncs sí que han marxat, jo crec que convençuts, no?, encara amb la idea de que potser hauria estat millor deixar-ho per més endavant, però l'opinió dels directius, que en aquest cas tenien més pes, és la que és, i demà, si els inversors ho aproven, doncs això tira cap endavant. Això és com ara la cosa, molt de debat, però al final s'ha imposat una opinió.
Ha durat hores, perquè la Junta ha començat a les 2, 3, amb el dinar corresponent, etcètera.
Han sortit quan faltaven 5 minuts per les 9.
Exacte.
Hi ha algun soci aquí del públic que avui ens acompanya, del Barça? Hi ha algun soci? Algú? Perfecte. Anireu a Montjuïc? Si el Barça... No hi anireu, eh? Fareu allò de l'excedència, també.
I si Messi torna, tampoc?
Ell sí que hi anirà, eh? El Jaume hi anirà? Ja. Quin crac, eh? Quin crac, és on vagi el Barça. I si Messi torna? Tampoc, eh?
Tampoc.
Clar. No, és que hi haurà molta gent que s'aprofitarà de l'excedència aquesta que concedirà el club. És cert que ja anirà bé. Perquè, clar, només hi cabran 40.000 llargs a Montjuïc. Vull dir que ja anirà bé, però a veure què fa el Barça. Perquè això s'ha de fer oficial, però avui s'ha decidit que el Barça se'n va a Montjuïc. Ja us ho vam explicar ahir també, que s'estaven fent algunes feines a la gespa de Montjuïc fins que s'acabin de fer tots els concerts de juny i juliol i a partir d'agost...
Allò serà un festival, eh? Perquè
serà un festival mai més ben dit.
És que la setmana passada vaig anar al concert de Robbie Williams allà, que acaba amb menys gent que a l'Estadi Olímpic, i allò era una bogeria. O sigui, la mobilitat...
Ja.
Si la gent ja li fa mandra anar-hi, quan hi vas i et trobis tot aquell pollastre...
Però hi haurà llançadores...
Sí.
La tirolina.
Les llançadores van amb
rodes,
també, no?
La tirolina.
Les llançadores van amb rodes igual, no?
Sí, escolta.
Això no és la pàgina de Trapalo, la lançadera?
La pujada no sé, però la tornada, la senyora Colau ha posat una tirolina a la plaça de les Glòries.
Que ja l'han robat.
Ja han mangat els seients. Cada setmana hi ha un F5. Sí que hi ha un F5 de les tirolines i coses d'aquestes. Aleshores, jo proposo la baixada a Montjuïc, el sortir de l'estadi, una tirolina i trobar els socis baixant fins a la plaça Espanya.
Amb el patinet.
Amb el patinet. I després ja cap a casa, sobretot que ningú agafi el cotxe, poden anar amb bicicleta, cap patinet, parapente. És una altra modalitat, parapente, des de dalt de l'estadi, com que és una muntanya. O sigui,
serà divertit.
Baixant, no, doncs, serà divertit. El paral·lel o el Barceloneta.
Hi haurà encaixades experiències d'aquestes de Wonderbox.
Sí, sí, sí.
Wonderbox també.
Tinc gran idees per nous ingressos.
Serà divertit. A veure, bé, a tot i això, el Barça no serà la primera vegada que jugui un partit oficial a Montjuïc, no?
Exacte, el Barça ha jugat 6 vegades com a local al llarg de la seva història a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, 2 en partits oficials i 4 en edicions del trofeu Joan Gamper. Els dos partits oficials corresponen a la Recopa i a la Supercopa d'Espanya. El 25 d'agost de 1996, anada de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid, victòria per 5-2, partit molt recordat amb exhibició de Ronaldo Nazario.
És Ronaldo, golpeó Ronaldo, gol!
Està pràcticament desbordat d'alegria i d'eufòria per l'exhibició de Ronaldo, que era el seu debut.
Correcte.
Era el debut
amb l'Atlético, que vestia aquella samarreta horrenda, blava, blanca i vermella.
Sí,
recordes?
Sí, sí,
era horrenda. I Ronaldo fent elàstiques i fent coses, va fer un partidàs aquell dia, recordo.
Simeone, Marc Schneider, i ara crec que estem pel segon. T'he juntat el primer i el segon, una miqueta allò.
Barcelona 5... Atlético de Madrid.
Això és un contraatac que condueix Giovanni i la dona a la dreta a Ronaldo. Mm.
Bon record, doncs.
Sí. A la Recopa, també aquella temporada, que ja s'havia jugat al Gamper perquè la gespa del Camp Nou no responia. El Barça juga un partit de Lliga al Camp Nou, però ha de tornar a Montjuïc, perquè, com et dic, la gespa al Camp Nou no...
El partit de la gespa va ser un derbi contra l'Espanyol.
Sí, correcte.
Quan era derbi.
Que la gespa s'aixecava brutal.
És a dir, quan l'equip rival estava a Barcelona i no es podia parlar de derbi, perquè el derbi és d'arribar als ciutadans.
Sí, sí, t'hem entès, passa.
El gol de la victòria del Barcelona és en temps afegit pràcticament i gràcies a que rebota en una duna de l'est. Bum! I despista.
Que seia la sorra, per sota de la gespa. Era horrorós, allò.
Bé, doncs a la Recopa Barça 2, AEK Larnaca 0, equip xipriota, AEK Larnaca en la primera ronda de la competició. El Barça repetia amb Montjuïc i Ronaldo tornava a fer-hi un doblet.
Juega Prosineski para Ronaldo, se ha llevado el balón Ronaldo, el gol. primer gol del encuentro después de un error defensivo. Ha marcado Ronaldo el primer tanto a los 19 minutos. Barcelona 1, AEK de Larnaca 0. Ahí está Sergi, puede tener un buen centro. El remate a gol. Gol para el Barcelona, segundo gol del encuentro, ha vuelto a marcar Ronaldo.
Televisió espanyola feia tots els partits, en aquella època.
Sí, que, per cert, no he entès mai, ara que escolto a Rivero, per què Prosineski?
Sí, amb
era
S.
Prosineki.
Era Prosineki, sí, sí.
No, era Prosineski.
No, era Prosinecki.
Prosinecki, sí, sí, clar, clar, Prosinecki.
Prosinecki,
sí.
Sabadell, diuen, per exemple.
L'AEK de l'Àrnaca,
sí,
perquè l'altre dia ens va dir Pere Pons, que ara hi juga, l'ex del, sí, del Girona al Superesports.
Perdona,
està lluitant per la Lliga,
Xavi
i va entrenar
Roca,
José Luis Oltra.
I Xavi Roca, director esportiu, José Luis Oltra és l'entrenador, sí, i a Pere Pons.
Sí, 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 sí.
Gran població, l'Àrnaca. Ja s'ha estat, no?
No, no he estat a
no
Xipre,
estat? Ah, jo sí,
però
sí,
és una terra, no? L'aeroport de sí, sí, Boda, sí, sí, Xipre, és sí, 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 l'Àrnaca, no?
Sí, és sí, una illa desconeguda totalment.
Sí,
i
Pere Pons va dir que s'hi viu molt bé.
Molt bé, molt bé.
Sí, vaja, sí, per anar allò del turisme està molt bé.
Sí, perquè no està massificat, vull dir que està molt bé. Entre Europa i Àsia està allà.
Per mi seria desconeguda.
Avui amb el Poquí no anem.
No, eh?
Va, què més a Montjuïc, Dami?
També, bé, com diem, dos partits oficials, Supercopa i Recopa, i també partits del Gamper, la temporada 90-91, encara en format semifinals i final, com hauria de continuar sent. Dues victòries a semifinals contra l'Espartak de Moscou, 1-0, gol de Vaquero, i a la final contra l'Anderlecht, 3-1, gols de Koeman de penal, Chiqui i Stoikov. I el Gamper de l'estiu del 95, aquell en què ja posteriorment es va jugar la Supercopa i la Recopa, els partits que comentàvem abans, victòries semifinals per 2-0 contra San Lorenzo, Giovanni i Pizzi, i per 2-1 contra el Milan, Guardiola i Pizzi. Per tant,
no era l'Inter?
No, Milan. Sí, 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 Milan, sou. Per tant, aquesta és la dada, 6 partits com a local al Camp Nou, 6 victòries, a Montjuïc, perdó, impecable. A més, el Barça hi ha jugat molts cops com a visitant, i també sent Montjuïc camp neutral. Perquè en aquest sentit el Barça ha guanyat un títol a Montjuïc. El Barça ha guanyat un títol.
Quin títol?
Sent Montjuïc camp neutral. La final de la Copa del Generalíssimo del 57 es disputa a Montjuïc i va enfrontar Barça i Espanyol, final de Copa. L'única final que hi ha hagut entre Barça i Espanyol. Final de la Copa del Generalíssimo, final que guanya el Barça 1-0 amb gol de San Pedro, i també tenim l'àudio del moment.
Home, vintage.
San Pedro consigue centrar y Martínez, el ágil delantero azulgrana, coloca excesivamente la pelota y pierde una oportunidad. Justificadísimo este gesto del presidente del Barcelona, señor Miró Sanz. Al minuto 34 del segundo tiempo, el Barcelona marca el gol de su triunfo por medio de San Pedro al rematar una falta sacada por Brugué.
Hi ha una curiositat, que és que Miró Sanz és a la llotja de Montjuïc. Això és el 16 de juny de 1957, 5 mesos després s'inauguraria el Camp Nou. Ara que estem parlant de remodelació, aquest partit es juga a Montjuïc quan el Barça encara jugava a les Corts. Mesos després, el Barça inaugurarà el dia de la Mercè.
I per què juga a Montjuïc, se sap?
Eh?
Per què juga a Montjuïc?
Aquella final. Home, perquè suposo que la van... Ho saps tu?
Em sembla que va ser, crec recordar, eh? Que és perquè el Generalíssim estava de pesca a Panticós, estava pescant truites, i va dir, bueno, doncs mira, la venim a Barcelona.
I va dir això, no?
Crec que va
sí,
ser.
Ostres, doncs aquesta explicació... Però bé, el que diem, 6-6... amb partits oficials i amistosos com a local, i a més un títol, el sí. 57.
I un altre factor important.
Hi ha un partit que no has citat.
Però quin? És que no sé per què deies que no cités.
Perquè hi ha una final de Copa Catalunya a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Ah, bueno.
I com va quedar? Millor calles, no? Millor calles. Bé, jo anava a dir que hi ha un factor també emocional important a Montjuïc, que és on va debutar Leo Messi el 16 d'octubre del 2004.
Ara, també,
en un Espanyol-Barça.
Per tant, ara
el cercle es tancaria. Si torna Messi a jugar un any a Montjuïc, el cercle es tancaria. D'on va debutar, on va marxar.
Bueno, i allà el Madrid va perdre una final de Copa,
sí,
també contra el Saragossa, el Galetti. Moltes Galetti. Bones coses a Montjuïc.
Sí, 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 sí,
maques.
Sí, sí.
Preparem les tirolines, doncs.
Encara ens agradarà. Sí, sí, sí. Encara ens agradarà. 11 i 19 minuts. Ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Ja està disponible el catàleg d'Obramat de 2023, amb les millors marques als millors preus i un QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Corre al teu Obramat i no et quedis sense Obramat.
ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En els tres sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 949, el 864 i el 708.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
11 i 20 minuts, dijous 30 de març, l'últim del mes, en públic a l'estudi i de seguida amb l'actuació musical de Toni Beiro, amb el gran concurs del Tu diràs i amb moltes sorpreses més. Abans us recordo que si voleu construir-vos una casa nova, hi ha una proposta interessantíssima i innovadora de Pret-a-Porter Cases. Imagina que comences a construir-te la teva nova casa avui i te n'hi pots anar a viure abans que comenci la nova temporada. Construir casa teva en només 4 mesos i amb un preu tancat. Això és el que fa Pret-a-Porter Cases i aquesta proposta innovadora. La casa dels teus somnis, a la teva mida, sostenible i sense imprevistos. Són les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases, construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases, destruïm mites, construïm cases.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Maria Fernández Vidal. Molló pendent de la Champions femenina. Com va la pròrroga?
Doncs mira, ara començarà. Comença, de fet, ara mateix. La segona part de la pròrroga, Stamford Bridgestock, continua igual. Hi ha molta igualtat, realment un partit de físic sense moltes oportunitats de gol. Jo diria que en la segona part hi ha la pròrroga.
Amb qui anem? Sí, és veritat. No, bona pròrroga.
Per mi amb el Chelsea.
Jo no tinc massa clar.
Ostres, però és que l'Olimpíada de Lió...
Avui sí.
És la bèstia negra.
Avui sí, però, sí. Avui sí, però altres partits que he seguit una mica aquesta temporada no estan fines.
Sí, uns penals no us agradaria, no. Que sí, uns penals aquí vibrant tots, no? El possible rival del Barça.
L'altre no, és que et destrossa qualsevol.
No, avui té mal dia. De treball, Chelsea 0, Olimpíada de Lió 1. Si això acaba així, si no marca cap dels dos equips, hi haurà una tanda de penals.
Un quart d'hora per saber-ho. A veure, anem a Messi un moment. Deixeu-me que truquem un moment al Roger, perquè com us dèiem al principi del Tu diràs, podem aportar avui petites novetats, d'aquest futur de Leo Messi, del seu possible retorn al Barça. Fa dies que en parlem tots els mitjans i aquí a RAC1 us hem explicat com està la situació. Hola, Sape, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
A veure, fem F5, no? Actualitzem una mica en quin punt estem del possible retorn de Messi al Barça.
Doncs el titular que et faria així per començar és que el Barça està intentant convèncer Leo Messi per tornar al Camp Nou aquest estiu i que ho està fent, a més, de manera insistent. Pel que sabem a RAC1, són contactes que s'han produït amb Leo Messi, també amb Jorge Messi, a través de terceres persones del club, i no a través del president. Fins avui no hi ha hagut cap contacte directe entre Laporta i Leo Messi, cap conversa, absolutament res de res. Fins al moment l'única conversa del president ha estat amb Jorge Messi a Barcelona, com ja vam explicar aquí a RAC1, només es va parlar d'un possible homenatge. De fet, podem afegir també que en les dues últimes setmanes no hi ha hagut cap contacte, que no hi ha agendada a dia d'avui cap altra reunió entre Joan Laporta i algun membre de la família Messi. En tot cas, el Barça, tot i aquest insistent interès per convèncer a Leo Messi, per fer-li veure que és una bona opció tornar al Camp Nou aquest estiu, no li ha presentat cap oferta ni cap fórmula imaginativa ni cap proposta concreta per tornar encara al Barça. No hi ha oferta del Barça a Leo Messi, tot i que, deixem afegir, al club sí que hi ha alguna idea del que li podrien arribar a oferir, com per exemple la idea que es quedés amb la recaptació del partit d'homenatge, que tot això anés a parar directament a la butxaca de Leo Messi. Com ho veu tot plegat el jugador? Doncs home, és evident que aquesta insistència li agrada a Leo Messi, que el sedueix aquest interès. La Laia ja va explicar també que veuria amb bons ulls la possibilitat de tornar al Camp Nou, però espera a veure com es tradueix aquest interès en una proposta concreta, en quina és l'oferta que li fa el Barça a Leo Messi. Ja li han comunicat aquest desig de que torni, li estan intentant fer veure que seria una peça important, però Leo Messi, més enllà d'això, vol veure què és el que li acaba oferint el Barça i també com queda la situació del club amb tot el que hi ha obert ara mateix. Per exemple, el cas Negreira, la possibilitat que el Barça no disputi la Lliga de Campions la propera temporada. Leo Messi també n'està molt i molt pendent d'aquesta situació, però en tot cas també ha afalagat per aquest interès que està mostrant en els darrers mesos, en les darreres setmanes també, al Barça per aconseguir el seu retorn.
Està molt bé això que explica, Roger, no? Aquestes terceres persones, entorn de les dues parts, ja parlant, intentant encaixar-ho tot. No hi ha de moment cap oferta, proposta formal per part del Barça. És cert que el Barça té altres fronts oberts, com hem estat comentant ja a l'inici de la tertúlia. I diríem que els Messi, enteneu-me, l'entorn més proper de Messi, està esperant una mica com acaba aquestes vies judicials que té obertes al Barça o aquests problemes que li podrien suposar el cas Negreira, i també a veure què pot oferir-li al Barça per acabar de decidir. A tot això, hi ha l'opció que segueixi a París al PSG? Com està tot això, Sape?
Doncs ara mateix la del PSG és l'única proposta formal que té. És una extensió, un més un del seu contracte que Leo Messi pot executar quan vulgui. Per tant, les condicions que li ofereix el Paris Saint-Germain ja les coneix. És veritat que durant el Mundial es va donar gairebé per feta la seva renovació, però hi ha una cosa que l'ha frenat, i és que Messi va demanar al Paris Saint-Germain els detalls del nou projecte, de com seria aquest projecte de cara a la propera temporada, i el PSG no li va saber detallar. Fins que això no passi, fins que el PSG no li expliqui, Messi no respondrà definitivament al PSG i, per tant, mantindrà obert el seu futur. Fa dies que parlem també d'aquesta negativa a renovar, doncs el motiu que podem explicar a RAC1 és que Messi no té prou detalls de com serà aquest nou projecte del PSG la propera temporada. Per cert, ha transcendit que Messi ha dit a l'AFA que les notificacions que li hagin de fer arribar de la selecció ho segueixin fent a París aquesta propera temporada. No és un detall definitiu. De moment ha dit això i ha comunicat això a l'AFA, perquè la seva residència ara mateix és a París, és amb qui té contracte, amb el Paris Saint-Germain, i per tant, per aquest motiu, ha donat aquestes indicacions a l'AFA, però tot i això no cal interpretar-ho com un gest definitiu de cara al seu futur. Per tant, resumint, Aleix, el Barça apreta per convèncer Leo Messi a través de terceres persones que no són el president. No hi ha hagut encara cap contacte entre Leo Messi i Joan Laporta. De moment no li han fet arribar cap proposta concreta ni cap fórmula imaginativa per mirar de fer factible aquest retorn. Hi ha la idea que es pugui quedar amb la recaptació de l'homenatge. Ell s'ho mira amb bons ulls, però expectant, pendent d'aquesta proposta i també de la situació del club amb el PSG, mentre no li expliquin, com dèiem, els detalls del seu projecte, no els donarà una resposta definitiva.
Bons detalls, Saperes. Gràcies, a descansar.
Perfecte, que vagi bé, Aleix, una abraçada.
Adéu-siau, bona nit, el Roger Saperes, que aquest migdia tenia el seu torn i, en canvi, avui a la tarda també ha estat pendent d'aconseguir aquestes informacions, aquests detalls que a mi em semblen rellevants de tot el que explica, tant del que està fent el Barça per intentar convèncer-lo com de la proposta de París i del que Messi també està esperant que faci el Barça. Ara ho comentem aquí a la taula. Abans, hi ha hagut novetats a la Champions femenina.
Sí, ha marcat l'Olympic de Lió, ha marcat Sara Dabrich, futbolista alemanya migcampista, que ha entrat a la segona meitat. Un detall, ha fet 6 canvis l'Olympic de Lió per 4 del Chelsea, que també una diferència segurament entre els dos equips, la profunditat de plantilla que té l'Olympic de Lió, que té Sonia Bonpastor, la seva entrenadora. Chelsea 0, Olympic de Lió 2, la rematada de Dabrich amb l'esquerra cap a dins. Per tant, ara mateix l'Olympic de Lió seria el rival del Barça a les semis de la Champions amb la tornada al Camp Nou.
Déu-n'hi-do.
Sí, una altra vegada a l'Olímpic de Lió.
Sí, 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 sí. La bèstia negra. Bé, bé, algun dia potser s'ha de trencar.
No, home, no, millor aquest que el Chelsea.
Sí, eh?
Sí.
Ara, quan s'acabi, ho confirmem i en parlem. De Messi. Ja sé que les postures les teniu molt clares, però això...
Bueno, les tenim molt clares perquè estem al mateix lloc que estàvem fa, però això que, fa tres setmanes.
Això que explica el Roger, a mi em sembla...
No, jo he de reconèixer que quan va començar a sonar lo de Messi, jo pensava que era una broma. I la meva estupefacció és que això està prenent com un caire de que va seriosament.
Ja
i jo entenc,
jo
entenc que algú que entengui de tema business, d'ingressos per samarretes, per publicitat, per no sé què, em podria arribar a convèncer de que al Barça li convé el retorn de Messi. Ara, esportivament, jo no sé com ho justificaran això, perquè per mi no té cap mena de justificació que esportivament torni Messi al Barça. És que no...
Però i si Xavi el veu, que el veu...
Sí, això també m'ha sorprès molt aquesta
això
setmana.
Això no et faria estar un pèl més tranquil·la, Maria, potser?
Sí, perquè vull pensar que ho vegi implica que ell té molt clar com i que pot efectivament gestionar la presència de Messi al vestidor. Que Messi torni al vestidor en el qual ja ha conviscut d'una determinada manera amb alguns futbolistes que hi eren quan ell també hi era i en el qual també es trobaria futbolistes amb els quals no ha conviscut i que estan, i que tenen el seu espai.
Però el fet d'haver guanyat el Mundial, que el pot haver alliberat de moltes coses, i d'haver anat a París on no era el rei del vestidor, potser l'ha ajudat.
Sí, potser sí. Potser
i després
sí.
Hi ha un escenari, que jo espero que vagi per aquí la cosa, no és informació, és una opinió això que donaré, una opinió meva. No creus que es pot fer com va fer el Mundial? És a dir, plantejar-li, mira, Leo, el Barça té 11 partits al mes de gener. Trien 5 i has d'anar a mort. Com va ser el Mundial? El Mundial va jugar 7 partits en un mes i va anar a mort i els va guanyar. Doncs per què no seleccionem cada mes els 4 o 5 partits?
Això?
No, vull dir que estigui a la banqueta i jugui 20 minuts per rodar-se en algun partit.
I aquests 5 partits que ell no juga... que ell juga a mort, que seus a Gavi, a Pedri...
Bé.
És que... Gavi o Pedri en algun moment d'aquesta vida haurien de començar a descansar, eh? També ho dic perquè sembla que Gavi i Pedri hagin de jugar-ho tot en aquest planeta.
Però que vindrà Messi a ser el relleu de Gavi i Pedri perquè descansin Gavi i Pedri i llavors sortirà Messi.
No, jo crec que es tracta d'una gestió de minuts que si Xavi creu que ho pot fer, que ho pensa i que té una molt bona relació amb Messi perquè parlen molt sovint i ell creu que ho sabrà gestionar, anem a veure Xavi Hernández. No, és un entrenador que quan va arribar al Barça tots pensàvem ho tindrà molt difícil per gestionar un vestidor amb Jordi Alba, amb Gerard Piqué, amb Busquets, perquè són amics, perquè els estarà posant constantment. I què ha passat? No ha passat res de tot això.
Home,
ha passat que jo,
fàcil no ha estat, eh?
Fàcil no ha estat, però l'entrenador ha tingut el caràcter...
Un
ja no hi és perquè el va posar a la banqueta. Perquè el va posar a la banqueta. Llavors, jo crec que Xavi ha demostrat que és una persona capaç de gestionar amb un vestidor amb vaques sagrades. Perquè ja no hi és, l'altre és suplent i ara sembla la persona més dòcil del planeta, Jordi Alba, que ha canviat completament la seva manera d'enfocar els partits, i tens a Sergi Busquets que segueix sent imprescindible perquè ell ho considera. Llavors, jo confio en la gestió de Xavi Hernández a l'hora de gestionar això. Després, no crec que sigui cap retrocés, sincerament, que Leo Messi torni un any al Barça. O sigui, estem parlant d'un any. I estem parlant d'un Barça que té uns davanters que no han complert les expectatives. És que siguem clars, vull dir, parlem d'una evolució, però una evolució d'un Barça que parlem de Pedri, de Gavi, de tots els joves que vulgueu, però no dels davanters, perquè és que no han arribat els números de Messi, ni hi arribaran.
I com vagi bé, perfecte. Però com no vagi bé amb Messi, arrossegarà a Xavi i a tot el que se li posa
per davant. Per un any, Maria, tu creus?
Sí, per un any.
Jo penso que no. I crec que econòmicament aquest club sí que necessita que Leo Messi torni.
Pensar que Leo Messi vindrà i acceptarà jugar només uns partits és un món, el món dels unicornis i de Banyan i Flappy.
Sí, sí.
No, però ell ho veu que tampoc està per no?
Ell no, ja, ell no veu res. Un retir a Montserrat, ha anat a París a guanyar la Copa.
Escolta'm, el Messi jugarà tot. Excepte els 10 darrers minuts d'algun partit i algun partit de Copa que dirà, bueno, que juego
otro. Jugarà tot si s'ho mereix, i si no, doncs no, és que ja s'ha vist que el Barça
Messi,
va per meritocràcia.
Messi, si ve, ho jugarà absolutament tot. No ve a acceptar cap rol.
Ja ho veurem.
Messi quan vingui, vindrà a manar, com manava abans. No vindrà
a ser un mes, com
dieu. Perquè se'n va de París, perquè allà no mana.
No, no ho sé, no sé per què se'n va.
No, perquè no és feliç allà.
Perquè no mana com manava aquí, perquè no té el seu hort, perquè allò no és casa seva, perquè aquí sí.
Que a París
no anava bé,
ja es veia venir que a París no anava bé, sobretot des del moment que França guanya el Mundial. Des del moment que França guanya el Mundial, és evident que la relació...
O Argentina, mi, Argentina guanya el Mundial.
Ai, no? Ah, Argentina. Ah, des del moment que...
Dic, sí, Argentina, no?
Des del moment, no, des del moment que Argentina... Des del moment que Argentina guanya el Mundial, per mi, doncs estic equivocat, eh? Per mi és evident que Messi serà vist com un enemic, entre cometes, si vols, un enemic molt proper i un enemic íntim per la afició francesa, i és evident, per mi, pels meus ulls, ja ho era en aquell moment, que Messi tindria problemes amb Mbappé, que hi hauria un problema de lideratge amb Mbappé. Messi, quan vingui, no tindrà aquest problema de lideratge. Messi jugarà, insisteixo, tot. Messi tindrà... I sí que és un retrocés. És un retrocés en un equip que ha començat a aprendre a jugar sense Messi en els darrers dos anys, li ha costat. Aquest any, si no hi ha cap daltabaix, el Barcelona competirà per guanyar la Lliga fins al final, entenc, no dic, no la dono per guanyada, però competirà, té moltes opcions d'acabar guanyant aquesta Lliga, i això és mèrit de Xavi, que està construint un equip que havia començat a construir Ronald Koeman, però l'està seguint a construint bé Xavi, i d'uns jugadors, i d'uns futbolistes que ho estan donant tot. Aquests futbolistes, entre altres coses, i aquí ve la part que jo no estic d'acord, que jo discrepo de Xavi, aquests futbolistes han creat un context perquè hi jugui una vaca sagrada aquest any, que és Sergio Busquets. Imprescindible per Xavi, molt bé, jo discrepo, però és l'entrenador i només faltaria, té dret a posar el que vulgui. Però el fet que jugui Busquets ja t'implica condicionar l'equip, perquè l'equip no pot jugar com a Xavi li agradaria que jugués. Com a Xavi li agradaria jugar, perquè ho ha dit sempre, amb dos extrems ben oberts, és a dir, el 4-3-3, que ell sempre ha provat. Això és impossible. O sigui, això no és factible ser competitiu amb un 4-3-3, com al Xavi li agrada, amb dos extrems oberts, i aleshores els interiors que juguin per dintre, com el seu nom indica, i ha hagut d'inventar-se un sistema que funciona, que és aquest del quart migcampista, amb aquest quadrat al mig, amb dos migcampistes més endarrerits i dos menys més endavants. Tot això es fa perquè Sergio Busquets tingui un context adient. Si ve Messi, una altra cosa que a mi em sembla de país dels unicornis, pensar que Messi pressionarà. Això no ho ha fet mai, no ho farà ara en 36 anys.
Ho va fer el Mundial, jo li vaig veure implicació al Mundial.
El Mundial tenia 10 gossos de pressa, en el bon sentit, absolutament entregats a ell. I ell, home, és que només faltaria que no corrés durant un mes. Ostres, és que clar, només faltaria. Bueno, aquí, cal pensar que Messi pressionarà ara, després d'una carrera sense fer-ho, a mi em sembla, no sé, i torno a repetir, amb els unicornis. Aleshores hi ha el Xavi, que això sí que això és indiscutible, és molt intel·ligent i sap de futbol, haurà d'inventar-se un context perquè dos vaques sagrades puguin jugar. No una, sinó dos.
Sinó perquè dues. Si ve Messi,
entenent per vaques sagrades, jugadors que els hi costa, no per falta d'actitud, sinó que els hi costa fer l'esforç que requereix la manera de jugar al Barcelona. El Barcelona està líder, sobretot, gràcies al talent de Xavi, i gràcies a la feina impagable que fan cada partit tios que es mengen l'herba, com Araujo, Christensen, Koundé, Balde,
Gavi,
Pedri,
quan hi és, el pobret, està com cada
final de temporada
impressionat.
No,
fins i tot et poso Rapinha i fins i tot et poso a Lewandowski. Fins i tot et poso a Lewandowski, que és un...
Potser s'impregna de tot això Messi i veiem un Messi pressionador.
Veus el que deia els unicornis? Aquí tenim un exemple.
Clar,
jo vull veure, això.
Val,
sí, endavant. Sembla que ha anat a fer-se un rentat de Sant Fill. Em
sembla que ningú pot dir que no és posada la meva opinió.
No, des de fot, des que Messi va marxar, que l'estàs expressant.
Compte que és l'última del Chelsea, Molló.
Sí, sí, un últim atac del Chelsea amb James que cau a l'àrea. Per mi no és penal, la mitja tampoc el xiula. Les jugadores del Chelsea protesten, el VAR s'ho haurà de mirar.
Va, tindràs una més, ja.
Però, vaja, la sensació és que... No, de fet, ja
si continua... Si marca el Chelsea, penals, no?
Sí, si marca el Chelsea, si penal, però aquesta rematada de cap del Chelsea se'n va per la línia de fons, fora de porteria per l'Olímpic de Lió. Encara estan demanant que entri al VAR.
La porteria d'Iniesta,
Sí, és veritat, és la porteria del gol d'Andrés Iniesta.
Què demanen?
Demanen, veure, en aquesta caiguda de James...
S'entrebanca o no, ella? A veure...
No.
Ui, centrebanca ja sola, hi ha una pressió... Jo crec
jo
que és molt
que
lleu.
No hi ha res,
és molt lleu, res.
Jo crec que és un contacte mínim i que l'àrbitre no xiularà penal, que des del VAR no li diran res i que, per tant, s'acabarà el partit amb aquest 0-2. Mira, s'estan esperant encara, eh?
Ho està revisant, no?
Sí, sí, el VAR ho està mirant. Jo crec que quan serveixi de porteria... Endler, la portera xilena de l'Olímpic de Lió, s'acabarà el partit, però encara el VAR no dona l'okay definitiu, s'ho estan mirant molt.
Estem fora de temps, ja la pròrroga, vull dir, ara mateix hauria de xiular al final l'àrbitre, però estan pendents d'aquesta acció. Home, a mi per molt que entri el VAR no m'ho sembla gens.
A mi tampoc.
Li fa una pressió amb el cos, és cert que hi ha un lleu contacte, però després s'entrebanca sol a la jugadora del Chelsea.
Duje Strucan és l'àrbitre de VAR, croata també, com l'àrbitre principal, que s'ho està mirant molt, sospitosament molt. A veure una altra repetició, que potser ens dona una visió diferent.
Veure, aquí hi ha una pressió amb el cos, hi ha un lleuger contacte, però mira... Ah, sí, ui, bé, poden considerar, però per mi però és molt lleu, eh?
Jo crec que és el peu de la jugadora del Chelsea, de James, qui busca... Doncs s'ho va mirar, s'ho va mirar...
És que a càmera lenta, xiularà penal, a càmera lenta.
I si s'ho va mirar, xiularà penal.
Sí, perquè fixa't que la cama de la jugadora de l'Olímpic de Lió toca la cama de l'Al Chelsea i fa que s'ensopegui. Mira, aquí li toca la cama, pam, i fa que s'ensopegui després. Però a càmera lenta el xiularà. Mira, pam.
És veritat.
Uf.
És una mica... Sí, sí, veient la repetició, és veritat
aquí,
que...
Aquí, mira, t'ho estan posant ara repetit.
Aquí posa el peu...
Bé, si xiula i marca el penal, penals,
nota el contacte i es deixa caure la jugadora.
Sí, sí, el busca molt,
eh?
I ho fa bé.
És inèrcia.
Ho fa bé Lauren James, la jugadora anglesa.
No s'hauria de signar, això. Aida, no s'hauria de signar mai de la vida.
El penal comès per Beko, jugadora que ha entrat a la segona part, ja, del partit i que...
Mira que maralenta com es veu el contacte. Aquí, pam, aquí es veu el contacte.
Xiularà penal i a veure què diu Martin Sitch, l'àrbitre del partit.
A veure, un penal.
Per tant, el VAR ara mateix ens porta a un a una situació límit pel Chelsea, perquè l'ha de marcar. Sí, senyor, sí, aquest és el tema.
Si el marca penals, a veure... i si no, passarà l'Olímpic de Lió contra el Barça.
Jo vaig amb el Lió.
Sí? Tu vas amb el Lió? Hi ha debat també aquí al públic, eh? Us sembla penal o no? No. Sí? Sí, eh? Diu que no, alguns diuen que no, eh? Sí.
Ja, claríssim no, però jo crec que és penal. Claríssim no.
A veure, va, ens quedarem a veure aquest penal, després hem de fer una pausa i farem entrar també el Toni Beiro perquè ens canti aquí la cançó del petit més gran en honor a Leo Messi, pel que pugui ser, i també la cançó d'Heroïnes, un cop sapiguem el rival del Barça a la semifinal de la Champions. A veure, hi ha moltes queixes i de moment no s'ha xutat el penal.
Té la pilota Sophie Ingle, la jugadora galesa.
S'estan barallant per veure qui tira.
No, home, no.
Jo crec que està situant l'àrbitre a tothom.
Jingle Bells, eh?
Ah, no, Ingle, perdona, m'he confós.
Sí, m'he confós.
No, qui la xiula?
Ingle.
El 18.
Ah, al final han canviat de xutadora, eh?
S'estan barallant?
No,
que sí, home, que sí.
Era per...
Com aquí n'hi és el dia que es van barallar, l'Ansu Fati
i
Ferran Torres.
Era per despistar.
Què deia la llista?
Endler, la jugadora de la portera de l'Olímpic de Lió, i Mjelde, la jugadora noruega, Mari Mjelde, serà l'encarregada de xutar aquest penal. Agafa embranzida, mira fixament la pilota, l'àrbitre acaba de col·locar tothom, som a tot això... El 125 de partit.
Déu-n'hi-do.
Mans a la cintura de Mjelde, segurament el penal més important de la seva carrera.
Què diu? Que no està ben situada la pilota.
T'has espantat poquí perquè pensaves que anava caminant, eh?
No, jo, el que va fer, el penalti de Busquets a l'Eurocopa, us recordeu?
Va fer així. Que és que estan intentant l'Olímpic de Lió posar nervioses a les jugadores del Chelsea, poquí dret a l'estudi. Fent una repetició de les muñeques de Famosa, se diria que era el portal.
El penalti de Busi.
Sí, però mira, almenys el que estan fent. Estan dient que la pilota no està ben situada i les jugadores de l'Olímpic de Lió estan intentant posar nervioses a les del Chelsea. És així.
Aquí, poca autoritat de l'àrbitre, eh?
Jo disparava aquí quatre targetes i avall.
Sí, a part... Vaja, a part sabudes...
No marcaran així.
Diria que no n'hi ha...
No, fa mala pinta.
No n'hi ha cap. Sí, estic d'acord.
Estem al 127 de partit i encara no tenim rival pel Barça femení a la Champions perquè no es pot xutar aquest penal decisiu, eh, en el Chelsea Olympic.
Compte que ara estic dubtant que no faci sortir les jugadores... Pot ser això.
Perquè s'hagi acabat el partit.
Perquè s'hagi acabat el partit i ja gran. Només sigui el penal i prou. Només cosa que jo no havia vist mai. No?
Ah, però pot haver-hi un rebot, una segona jugada, sí, sí. No? Clar, si no deixa segona jugada,
però
treu
mira,
moltes opcions.
No, no, no hi ha ningú pel rebot, ho veieu?
Sí, sí.
No hi ha ningú, és això, eh?
Els hi ha dit, el xuta i s'ha acabat.
Això és com un tir lliure amb el rellotge zero, eh?
Sí, sí,
el que
sí.
Té la futbolista del Chelsea. Això és pressió, la resta són tonteries, sí, sí, eh? Sí. Mielde per portar l'eliminatòria als penals, per mantenir viu el Chelsea a la porteria del gol d'Iniesta.
A veure...
Dorsal 18, la portera xilena Endler, el xupa!
Quin golaç, nano.
Xutant molt bé, eh, a l'escaire.
Aplaudiments al públic.
No li ha afectat gens l'emoció.
Molt tirat, eh?
Sí, 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 sí.
Entenc que, òbviament, sense opció rebot, això s'ha acabat. Per tant, anem a la tanda de penals. Chelsea 1, Olympic de Lió 2.
Ara veurem uns penals en directe.
Pagarem molt car, això.
Sí, eh? Ara veurem uns penals. Heu de cantar gol, eh, públic, quan els penals, amb l'equip que aneu, heu de cantar gol a cada penal, val? Vinga, fem una pausa, muntem l'actuació i l'escenari per Toni Beiro i cantem aquests penals del Chelsea Olympic de Lió per saber qui serà el rival del Barça a les semis de la Champions femenina.
RAC 1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivita, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 a les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 7 de juny del 2019.
I el número de la sort, el...
El 2.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus. Furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Queden 12 minuts per la mitjanit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, avui en públic a l'estudi i vivint uns penals de la Champions femenina. Qui us ho hauria de dir, eh? Qui us ho hauria de dir? A veure, qui va amb l'Olímpic de Lió? Un aplaudiment, fem un termòmetre, a veure, aplaudiment amb l'Olímpic de Lió. Tres persones, eh? Increïble. Qui va amb el Chelsea? Atenció, atenció, hi ha molta passió perquè hi hagi un Chelsea-Barça femení. Molló comença la tanda de penals.
Club Cochambre, el Chelsea, un dels clubs Cochambre d'Europa.
I xutarà primer el Chelsea i xutarà l'especialista primer, igual que passen moltes tandes, l'especialista en aquest cas Mielde, la Noruega. Sí,
torna a xutar ella.
Repeteixes, entenc l'especialista del Chelsea, per tant, és la primera per assegurar aquest xut, que ara també va cap a dins, pel mateix costat. Aquesta vegada mitja alçada, tampoc hi pot aturar pot aturar la Endler, la portera xilena de l'Olímpic de Lió, que han endevinat la direcció, però no ha pogut aturar-lo. 1-0.
Bé, de moment el Chelsea es posa per davant.
Sí. La portera del Chelsea, recordo, és en Katrin Berger, alemanya, i la primera xutadora de l'Olímpic de Lió, en aquest cas, és la dorsal 10, Maresan, que ha entrat també durant la...
Bona jugadora, aquesta.
Durant la segona part. Respira profundament, buscant concentració, va cap a la pilota, molt poc embranzida i gol.
Però, bueno, la portera del Chelsea s'ha avançat de la línia,
sí,
molt, no?
Sí, sí, xut ras. Jo no m'ha semblat un penal molt ben llançat, però ha estat efectiu. Per tant, 1-1.
Amb qui vas, Maria?
Doncs jo prefereixo el Chelsea, perquè em sembla un rival més assequible pel Barça.
Val. Anaïs?
Sí, sí, amb el Chelsea.
El Chelsea. Tu, Poquí?
Jo ja ho he dit, amb el Lió.
Amb el Lió,
perquè el Chelsea és un club cochambre.
David, és igual.
Que els que en tenen diuen que el Chelsea és un rival més fluix, doncs perdem el Chelsea.
T'he de dir que ahir la Transmi, la Laia, Marc Andrés i la Soraya Choye. Compte que hi va el Chelsea, el segon cap a dins.
Ui, pel mig, molt bé.
S'ha entrat al sud de l'australiana Kerr.
Aquí tenim
2-1 pel Chelsea.
Tenim una afició anglesa de Londres avui.
És que aquesta temporada és molt més competitiu el Chelsea, és molt més equip el Chelsea que el Lió.
Sí, però aquí també hi ha, no?, factor aquell mental que t'han guanyat, no?
I que li vas fotre...
I que han estat durant 15 anys el millor equip d'Europa, amb molta diferència.
I tu li vas fotre 4-0 a l'únic de Champions que té el Barça, al Chelsea. Vull dir que també hi ha un factor...
Acabes d'argumentar que servirà per la revenja que el Barça jugui amb el Lió. I ara estàs dient que el 4, que no existeix el factor revenja amb el Chelsea contra el Barça.
No. A l'Olímpic de Lió, el segon penal per l'Olímpic de Lió, va cap a la pilota de futbolista i gol. Gol de l'Olímpic de Lió, un xut fort també. I per tant... 2-2, de moment ningú falla, eh?
No.
El gol de Hegerberg, de la davantera noruega a la Hegerberg, per empatar l'eliminatòria 2.
A mi la veritat és que a mi és igual, perquè jo confio en el Barça. Però vull dir que jo deia que amb l'Olímpic de Lió tens la possibilitat de la revenja, i en canvi amb el Chelsea... I aquest
no tenen, elles no tenen la possibilitat de la revenja. Només la té el Barcelona. Chelsea. El Chelsea no la té, la possibilitat de la revenja. No la té.
Sí la té. Però que el Barça té el factor psicològic guanyat amb el Chelsea. En canvi, l'Olímpic de Lió el té perdut, però té el factor revenja. Però sí, és veritat. Clar.
I va la canadenca Jessie Fleming.
Molta cara de concentració.
A veure si alguna portera atura algun penal. Endler, la xilena, es mou. La portera de l'Olímpic de Lió va cap a la pilota Fleming. L'enganya, gol.
Molt bé.
Xutant cap a la dreta de la portera, que s'ha llançat cap a l'altra banda. 3-2 pel Chelsea.
De moment no falla ningú aquí.
Sí, la sensació és que qui falli primer pot quedar-se fora de les semifinals.
No recordo molts penals a la Champions, tantes de penals a la Champions femenina. No recordo. Últimament, no sé, tampoc. No sóc un gran especialista, però no recordo ara mateix haver viscut un moment així a la Lliga de Campions femenina, sobretot amb aquest nou format, des que hi ha quarts de final i semifinals.
Moment per la capitana de l'Olímpic de Lió, per Wendy Renard, una clàssica.
Sí.
Quina planta que té, el xut de Renard, i atura! Atura en Katrin Berger, atura la portera alemanya del Chelsea, per tant, 3-2, després de 3 penals llançats pels dos equips.
Ui
que es pot haver avançat, eh?
Ui, el Pauet.
Sí, jo crec que el peu dret pot estar un pèl més avançat.
A mi em sembla que en el moment que colpeja Renard, té el peu esquerre una mica sobre la línia. Això ho ha de mirar, no, el VAR?
Això ho ha de mirar el VAR.
Sí, sí.
Doncs no...
No miren res, no?
No sembla.
No.
Parlant de Renard,
Hervé
Renard, nou seleccionador de França femení.
Sí, és veritat.
Seleccionador d'Aràbia, que va guanyar Argentina.
Sí, sí.
Pel Mundial, hi ha anat.
I va Lauren James, la jugadora que ha provocat el penal. El quart penal pel Chelsea, l'atura Endler. L'atura la portera xilena. Gairebé tots els penals del Chelsea buscant la dreta de la portera, com si haguessin detectat des de l'estaf del Chelsea, que és una...
Però...
És la banda segurament que no li va tan bé aquí, però...
Molt mal xutat, no? Molt una mica centrat, no?
Jo crec que li dono bastant mèrit a la portera xilena, a Endler.
Doncs bé, segueix empatat això,
Segueix 3-2, 3-2.
Ha d'empatar l'Olímpic del Lió, ara.
Val, ha de marcar el Lió per empatar. Val.
Sí. A veure, aquí és la següent llançadora de l'Olímpic de Lió. Dorsal 8, de fet és la golejadora autora del segon gol, Sara Dabritz, l'alemanya.
Xutarà
amb l'esquerra.
Està costant decidir el rival del Barça.
Va cap a la pilota. Ui, a punt d'aturar Berger.
Però ara sí s'havia avançat.
Però la pilota ha arribat, anant molt ajustada al pal esquerre de la seva porteria. Gol de l'Olímpic de Lió. 4 penals per banda. Empat a 3.
Costarà de decidir el rival del Barça a les semifinals de la Champions.
Ui, l'arriba a tocar, Berger.
Però mira com està 2 metres per sobre de la línia de gol, la portera, no sé?
Sí, sí.
Sembla estranyíssim.
A mi, en el penal que aturam, m'ha semblat que estava més ajustada. Pot ser que trepitgés una mica. El Barça ha de mirar, això.
Cara sí, sí. De fallar-lo, eh?
Té cara de fallar-lo?
Sí, sí.
Clàssic, últim això. Penal pel Chelsea, va.
Clàssic.
Últim serà, penal per les jugadores
del diria Chelsea. La francesa Amel Mahri, qui xutarà...
Deu ser hincha del Lió.
No. És ella, efectivament.
A veure, Amel, va.
A veure, el xut de...
Perdó.
No, no, és Carter, que ha xutat el penal pel Chelsea, disculpeu, i fa gol, bon gol, penal ben llançat, 4-3.
Match ball, ara sí, per l'Olímpic de Lió. Si sí, falla, sí. El Chelsea classificat.
Exacte. Doncs a veure...
Té mala cara, la jugadora de l'Olímpic de Lió,
sí,
no?
Sí, home, és que és un penal d'aquests complicats, eh?
26, dorsal 26. Sí,
doncs la dorsal 26 del Paris Saint-Germain, a l'autora de l'assistència de l'Olímpic de Lió, perdó, Lindsay Horan, la jugadora dels Estats Units, mirada fixa, Berger sota pals, la portera del Chelsea, el xut i l'atura!
S'ha de mirar
el col·lec, L'atura, Katrin Berger... Si el Barça diu el contrari, s'ha avançat, el Chelsea passa a semifinals, eliminant l'actual campió. Estem parlant d'un equip
estem
que
fora,
ha jugat...
Estem eliminats.
Fins a... A veure, que ho tinc per aquí. 10 finals de les últimes 13 a l'Olímpic de Lió, que ha guanyat 8 títols dels últims 13, que va guanyar el Barça en dues d'aquestes finals a la Champions, i ja no hi és. El rival del Barça serà el Chelsea. L'anada 22-23 d'abril a Stamford Bridge, la tornada divendres 28 d'abril al Camp Nou.
Ja tenim, doncs, semifinals.
Quin palmarès té el Chelsea?
El Chelsea, mira, que ho tinc aquí, no té cap títol i té una final.
Perdó, Barça.
Sí, té una final, exacte. I aquestes són les seves quartes semifinals. Totes des de la temporada 17-18, és a dir... que és veritat que s'ha convertit en un habitual a les últimes rondes de la Champions femenina de futbol.
Doncs ja tenim les semifinals. Arsenal-Wolfsburg i Chelsea-Barça.
Final Arsenal-Chelsea.
No, final anglesa, no? Final anglesa. No, home, no. Doncs ja ho tenim. A veure el Barça com li va contra el...
Derbi de Londres.
Contra el Chelsea.
És un derbi perquè són dos equips.
Això és molt important.
Tornada al Camp Nou i veurem si amb Alexia Putellas o no. Ahir ho discutíem perquè arriba justa, depenent de si està solucionada l'eliminatòria o no, podria tenir algun minut, si no, ja veuríem, no?, quina decisió pren Jonathan Giraldez.
Recordo final 3 de juny a Eindhoven, i ahir ho comentàvem de passar durant el Transmi. Aquest equip encara li falta una remuntada europea. No hi ha hagut una nit màgica. Jo crec que algun dia ha d'arribar.
Vols posar a prova els cors de la gent?
Clar, quina alegria,
per què no?
Vinga.
No t'agradaria, Puqui?
No.
Val, perfecte.
Que no li demaneu res avui.
A veure, ja crec que és lamentable haver d'anar a aquest camp, que és infecte.
No, mira, que porta bons records, Stamford Bridge.
Molt, molt bons.
Sí, l'Iniestazo.
Molt bons. Heu estat algú de Stamford Bridge?
No.
Ningú, sóc l'únic.
Sí.
Estat 4 o 5 vegades.
Sí.
Tu també?
El Manu Vilardella. No?
Camp putrefacte. Camp putrefacte. Per tot, per tots els sentits.
Toni Beiro, hola, què tal? Bona nit.
Bueno, després de camp
putrefacte,
on hi havia.
Sí, sí. Un aplaudiment pel nostre artista avui, Toni Beiro. A veure, el sentim bé, no, el Toni?
Hola.
Hola, Toni. Bé.
Sí, sí, perfecte.
Com estàs?
Estic fantàstic.
Sí?
Superbé.
Content?
Sí, content.
Has fet aquesta cançó, Heroïnes, sí. Que és un... Què volies... Per què l'has volgut fer? És com un himne, com un...
Bueno, és una cançó que...
Un reconeixement al Barça femení.
Sí. Des de Göteborg ja em rondava pel cap, perquè té alguna especial, perquè té màgia, perquè juguen molt bé a la pilota, perquè desprèn alguna cosa, i a partir d'aquí la maquinària de la composició, de la creació, pues, surt d'una manera natural, i tenia ganes de fer... una cançó que parlés de l'empoderament de la dona, de la igualtat i de totes aquestes coses, que ja s'ho mereixen i juguen de puta mare a futbol.
Clar que sí. O sigui... On la podem trobar, per cert? On la tens? Perquè no forma part de cap disteu, sí, és una cançó que has fet, no?
És un single que vaig treure fa poc, sí, a YouTube i a l'Spotify, sí.
Heroïnes, es diu.
Heroïnes, sí.
Heroïnes. I la vas cantar en directe al Johan Cruyff, sí. Abans del clàssic, va ser, no?
Va ser la mitja part.
El descans del clàssic, correcte.
De fet, vaig tenir molt feedback amb el Xavier Puig, el màxim responsable
del Barça. El directiu responsable, sí, del femení.
Abans del Gamper ja li vaig enviar la cançó, li va agradar molt, em va convidar el Gamper i tal, i després pues, m'han convidat a cantar la cançó davant de l'afició.
Què tal, les jugadores? Vas tenir feedback de les jugadores o no estaven massa concentrades?
Mira, jo vaig anar a la mitja part, després vaig anar a la llotja, vaig anar a menjar alguna cosa, vaig veure el partit i estaven massa concentrades pel partit. És molt recent encara, i ara anem fent, pues, jo què sé, promoció, anem fent una mica de fresa, que la gent se n'enteri. La gent que l'escolta, que la sent...
Li agrada.
És emocionant, sí. Mm. És com el petit més gran, però en femení, saps?
Sí, molt bé, molt bé. El pròxim repte ha de ser ara al Camp Nou, en aquestes semis contra el Chelsea, el 28 d'abril.
Sí,
va,
sí,
va,
sí.
Això hem d'aconseguir-ho, Toni.
Vinga, va.
Va. Heroïnes en honor al Barça femení, Toni Beiro. Avui el tu diràs.
Puc sentir la puresa en l'ambient i un sentiment d'eufòria entre la gent en un equip jugant que va lluitant amb la identitat del nostre estil que ens ha fet grans. Fent història tot està canviant.